Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. Avui volem començar Pleiades amb una frase que ens fa reflexionar sobre l'arquitectura i la vida. L'arquitectura és vida, o almenys és la vida mateixa que pren forma, i per tant és el document més sincer de la vida tal com sempre s'ha viscut. I per parlar-nos d'arquitectura i del grup Dinàmica Taller de Projectes, tenim amb nosaltres Vicky Fuster Mascarell. Benvinguda, Vicky.
Gràcies.
El grup Dinàmica Taller de Projectes s'ha fundat al juny de 2011 i està compost per un arquitecte, Sergio Salom, amb una extensa experiència en aquesta àrea, i tres arquitectes tècnics, que són Caterín Rincón, Jesús Sánchez i Juan Larroda. A més, com a representant del grup, ens acompanya Victòria Fuster, que és també arquitecta i s'encarrega actualment de l'organització de les exposicions i dels esdeveniments culturals a Dinàmica. Vicky, en aquesta època de crisi econòmica que estem vivint, que ha afectat fortament el sector immobiliari, com es planteja iniciar un projecte com el de Dinàmica?
Fa un any, els membres de Dinàmica treballaven a SIS, gestió de projectes, i per això mateix, per la crisi, tres treballadors i el cap de Dinàmica, el cap de SIS, decidiren muntar un nou espai, orientat més cap a l'arquitectura, la creativitat i l'art. Cal dir que sense l'ajuda econòmica de Sergio Salom, el cap de SIS, i l'iniciativa i el valor de la resta del grup, aquesta idea no haguera pogut dur-se a terme.
Bé, a des, Elisa ens explicava quines persones componien Dinàmica, Taller de Projectes, però jo voldria que ens expliqués un poquet més quin és el paper de cadascú dels membres de Dinàmica en el grup.
Val. Dinàmica està composta per quatre persones, com ja han dit, Juan, Caterín i Jesús, tots tres arquitectes tècnics, i Sergio Salom, que és arquitecte. Realment en Dinàmica no existeix un paper per a cadascun, sinó que tots ells fan des dels temes administratius i burocràtics fins a les visites d'obra, passant per la relació amb el client i fent els dibuixos, és a dir, que fan de tot.
Tots fan de tot.
Tots fan de tot.
Democràtic.
Sí, senyor. Quan vau inaugurar, vaig poder anar a visitar-vos aquest dia i la veritat em va agradar moltíssim visitar l'espai perquè és un espai molt original i té moltes coses que després tot seguit comentarem. Aleshores, el que em va cridar també era el nom, cridar l'atenció. Quina relació hi ha entre aquest i els serveis que presta l'empresa?
Bé, el nom de Dinàmica sorgeix per un comentari d'un client que en un correu electrònic va dir que l'empresa...
El poder del correu electrònic.
Sí, el correu. Va dir que l'empresa en la qual treballaven, SIS, era molt dinàmica, en la qual cosa van sentir-se molt identificats, ja que ara estan en València, com estan a Castelló, com a Múrcia, o tanmateix et fan un plànol o et canvien una bombeta. Després d'elegir el nom, havia de dissenyar un logotip, i aquest és un quadrat taronja dins d'un més gran i gris. El xicotet és una 4 i el més gran és una 3. A més, el logotip es complementa en la primera part del nom de Dinàmica, Dina, que fa al·lusió al format del paper, una 3, una 4, una 0.
Quan tenim xicotets, comprem Dina 4, comprem Dina 3. Sí. Tenim un negoci. Val, de fet, així Vicky ens va passar el tríptic d'allí de Taller de Projectes i el que volem destacar és que la paraula DIN està en negreta, i Amica està en taronja, val? I després podem veure doncs, just aquests requadres. Si visiten la pàgina, la recordem perquè la gent així puga entrar i que puga veure totes aquestes coses.
Sí, era dinamicatp.com.
Molt bé, doncs així ja podem mirar i ja podem visualitzar doncs, el que és la marca, sí, no? de l'empresa. Sí, sí.
I Vicky, quins són els principals serveis que presta Dinàmica?
Bé, Dinàmica presta els serveis corresponents de l'arquitecte i de l'arquitecte tècnic, així com la gestió de projectes. Fan des de llicències o bolletins fins a projectes de rehabilitació, d'obra nova o de disseny interior. També treballen amb bancs. S'encarreguen del manteniment, de fer informes, projectes de reforma d'oficines o oficines noves. I també treballen amb administradors. Actualment tenen una col·laboració molt estreta amb cases de dret.
I fer publicitat de la inauguració del local a través de diversos mitjans de comunicació us ha servit per a captar nous clients? Cosa molt important, imagina.
La veritat és que sí. Es va fer publicitat de la inauguració mitjançant diferents xarxes socials a través de les províncies punters i també Naira López, que va estar així fa unes setmanes, que es posa actualment a Dinàmica, va pensar cartells a molts llocs, inclús al centre d'autoprenetatge també.
Sí, sí, tant que sí.
Sí?
Sí. Va haver-hi un, sí. El vam tenir allí quan havia de fer l'exposició ja a la Naira, perquè jo a Vicky i a Naira he de dir que les conec perquè han estat treballant amb mi en el curs de l'intermedi de valencià, aleshores, perquè veiem també com no sols la formació lingüística doncs no és una assignatura, sinó que després ho estan traslladant amb dues també a la vida personal, aleshores, i professional. Aleshores, en aquest moment vingui Naira i em digui, mira, Debbie, que tenim l'exposició en un taller nou, que és Vicky, que està en contacte amb els que són els socis, i jo dic, doncs hem d'anar i hem de donar-li difusió. I ho fèiem a través de Poliformat.
Aleshores, cal reconèixer el valor que té l'intermedi perquè a partir d'ahir s'han atrevit a vindre a la ràdio.
Sí, perquè així tenen algú que els ha dit moltes coses, que val la pena, que s'esforcen i, de fet, tot el curs de l'intermedi d'aquest any, de fet, Pepe també, que està en l'intermedi, també ha vingut a presentar un projecte per a, doncs, que té ara en escola valenciana i aleshores vol presentar-ho en valencià, o sigui, que realment està fent-se extensiu que ho gasten i són tot alumnes que han continuat fent el C1 i el C2, perquè de fet també Vicky doncs, també té pròximament els exàmens, o sigui, que el CAF, com deies tu un dia, era no, xarxa social, i vam dir a l'aire...
Una xarxa social.
O sigui, que sí.
Es coneguem d'ahir.
Sí, senyor, i és un, a és més, un plaer a més, per a mi que puguen estar allà.
Està relacionada, però no del tot. L'altre dia vas llegir un article que les persones bilingües retarden 4 anys més la demència senil.
Mira que bé.
Que una aportació... és cert, eh? És cert. Ho tinc en el Facebook, us ho passe.
Doncs sí, senyor, és molt interessant. Vale, després... Estàvem parlant i jo, ara sí que m'ha perdut, m'han pillat.
De si trobaven nous clients en la inauguració.
Exacte, sí.
Bé, doncs com deia, estem convençuts que ha sigut la pròpia inauguració la que ha fet que Dinàmica siga més coneguda en el seu entorn. De fet, des de la inauguració s'han presentat al local alguns veïns preguntant i encara continuen entrant. I en aquestes últimes setmanes han entrat 2 o 3 encàrrecs de la zona de Velluters per tal de fer una rehabilitació d'una façana i de demanar alguns pressuposts. Com a conclusió, es pot dir que el barri de Velluters ja els coneguen.
I, d'alguna manera, el nou local és una manera de mostrar i de, diguem, del tipus d'arquitectura que vosaltres feu? O es pot considerar com a tal?
Sí, en realitat, Dinàmica... treballa molt en el que dèiem de l'arquitectura low cost, que després parlarem si voleu, i de fet el joc està fet amb el mínim pressupost, jo crec que té estil, té disseny, el local, i només convidar-vos per a que aneu a veure.
Crec que és una aplicació ja d'aixòs principis.
Una aplicació d'aixòs principis, sí.
Sí, posteriorment, després podrem, tots els que estan escoltant, us podrem anar i gaudir, doncs ja ho explicarà ella, no ho avance, però podem anar a gaudir del local i després d'algun esdeveniment ben especial per a tots també.
Sí.
Val. Doncs, preparant l'entrevista i això, vam estar comentant sobre els paràmetres que es tenen en compte a l'hora d'elaborar un projecte. Aleshores, quins són els principals paràmetres?
Bé, el primer que es té en compte en qualsevol projecte són les necessitats del client, tant des del punt de vista del disseny i de l'espai, com des del punt de vista econòmic. Després ha de veure totes les opcions, a qui va dirigit, quin és el programa que necessiten i tot això. Un altre paràmetre molt important per a Dinàmica és l'accessibilitat. S'ha d'intentar sempre eliminar les barreres arquitectòniques en tot tipus de projecte. A més, com tot valencià, són amants de la llum natural. Intenten sempre que aquests factors estiguin present en els seus projectes.
De fet, el que parlàvem ahir, aquesta reforma d'una casa que estan les fotos en la PowerPoint que ens vau passar de la presentació, és una meravella, com guanyen llum. I jo dic, ostres, quin projecte més xulo. La veritat és que està molt bé, molt bé. Sí, sí, és veritat. Val, continuem.
I a l'hora de fer una reforma, què és el primer que teniu en compte? En el cas de fer una rehabilitació?
Bé, a l'hora de fer una reforma, en primer lloc s'estudien totes les possibilitats de distribució i es tindrà en compte tot el que hem anomenat abans sobre les necessitats i limitacions dels clients, així com la resta de paràmetres que hem dit. En aquest punt, cal afegir que Dinàmica també presta el servei d'assessorament, ja que hi acompanya el client a veure els pisos que faci falta per tal d'assessorar-li a l'hora de quin dels pisos té més possibilitats. Jo crec que aquest és un punt bastant valiós per a comprar-se un pis.
I tant.
Sí, perquè això l'arquitecte ho té més clar que no una persona que no coneix el tema, no? És a dir, vas a veure un pis i penses, este pis pot tindre possibilitats, però és una intuïció que tens, no tens la formació per a saber si realment té aquestes possibilitats que tu creus o no, mentre que l'arquitecte sí, no? L'arquitecte sí que té poder. Este, encara que no se veja a simple vista, té moltes possibilitats i o al revés, una que pareix que ho tinga, després té una sèrie de coses que no són evidents, però que després són un llast, no? No deixaran que se faci ahí tot el que se podria fer.
Clar.
O sigui, que es troba que sí, que és una idea molt bona.
Sí, perquè, per exemple, arribes i si hi ha una viga d'aquestes que són mare i dius, no, la vull llevar perquè així vull fer-ho més gran. Aleshores,
nosaltres... Fer més gran, tomba la viga
no,
que ho tomba.
Ells em miren, estem acompanyats també per Juan i Jesús, que estan així en companyia nostra, eh? I ara riuen, però ells es riuen, però a casa van començar a sentir uns colps que la meva germana feia, això és una viga mare, perquè és que sonava teng, teng, i això és viga mare. I jo no sé si és que la van tocar o què, però la qüestió és que allí van pegar unes trompades i dic, mare meva, la meva germana feia, la cuina s'aguantarà. No ho sé, suposa que sí. Que
la viga mare sona diferent de les altres vigues.
Jo què sé, però Elisa, allò sonava molt, molt de ser fonament, molt estrany sonava.
No sonava buit, no?
No sé, allò sonava amb molta consistència, però bé, de moment la finca s'aguanta. Ja veurem, més endavant.
Bé, per altra banda, a l'hora de fer una rehabilitació, l'enfocament és diferent. En primer terme, se n'hauria d'assabentar si es tracta d'un edifici amb algun grau de protecció, ja que hi podem trobar amb protecció integral, parcial o ambiental. I si és així, doncs hi haurà de respectar totes les condicions i obligatorietats. En cas de que l'edifici a intervenir no tinga cap protecció, Dinàmica valoraria els aspectes tècnics i formals més característics de l'edifici intentarien en tot moment mantindre un respecte per la pròpia construcció i pel seu entorn immediat, sin fer barbaritats.
Bé, durant la inauguració vau mostrar una sèrie de projectes, com per exemple rehabilitacions o estudis de patologies d'edificis. Quin és el que destacaríeu de tots aquests projectes?
Quasi totes les finques que han rehabilitat pertanyen al modernisme valencià del principi del segle XX. S'ha rehabilitat tant façanes com elements estructurals, com per exemple la substitució completa dels forjats. Si s'hagués de destacar alguna obra, destacarien l'obra del carrer Escolano, perquè és una finca amb molts problemes estructurals, ja que després de fer el soterrani de la parcel·la del costat, amb 5 plantes de profunditat, un dels pilars del cantó va fallar, i la finca està girant respecte a aquest punt. La solució seria, s'ha de fer un recalçat i una reparació de tots els danys causats per aquest motiu.
Això no serà low cost, eh?
No, això té un pressupost important.
Sí, no?
Clar.
I tant que sí. De fet, ara acaba d'introduir Toni el concepte que és de low cost. Val? Aleshores, ens agradaria un poc que ens comentaren què hem d'entendre i quin tipus d'arquitectura es proposa. Perquè ara, en aquest temps, un low cost jo trobo que pot anar bastant bé.
És interessant.
I tan interessant, aleshores.
Bé, com el propi nom indica, una arquitectura low cost és una arquitectura de costos baixos. Cal dir que aquesta arquitectura no està renyida en la qualitat de l'espai i el disseny, que es pot fer una bona arquitectura sense gastar molts diners. La principal eina per oferir arquitectura low cost és la creativitat i la imaginació. En el temps en què vivim, és important poder fer una bona arquitectura, una construcció amb qualitat, amb el mínim de pressupost. Per exemple, un concepte que Dinàmica ha posat en pràctica és aprofitar els elements destinats a una funció concreta per una altra completament diferent, però perfectament adequada. A l'estudi tenen una barana, la barana de l'escala metàl·lica que vaig veure, on uns tensors comprats en una ferreteria a 70 cèntims fan la funció de protecció davant les caigudes.
Vaja. Això seria la innovació, aleshores.
Innovació i a més està fet per ells mateixos. En una vesprada van anar a comprar a la ferreteria i van fer...
Doncs ara quan torne m'he de fixar més.
Clar, és que el disseny realment és una qüestió més de calfar-se el cap que no de que hagis d'usar uns materials molt cars o molt específics. Dependrà dels casos, no? Però moltes vegades amb materials molt senzills, si està ben pensat, no? Pots aconseguir resultats molt bons.
Imaginació i creativitat.
Sí, la senzillesa, penso que és el més difícil que per poder aconseguir senzillesa és el que tu dius, s'ha de pensar molt i reflexionar molt per veure el mínim. Doncs sí, és veritat.
Jo, el que em crida l'atenció és que tingueu una sala d'exposicions, no? Em sembla una cosa molt original. Com sorgeix aquesta idea? I bé, què és el que exposeu, clar?
Aquesta idea sorgeix principalment per la disposició del local. Aquest està dividit en dues altures. En la part de dalt es va ubicar l'estudi d'arquitectura, el taller de projectes, que es relaciona amb la planta baixa mitjançant una doble altura. Aquest espai crida l'atenció ja que el sòl és una base vidrada sobre un pla de pedres blanques de cantell arrodonit, on per cert està la meva maqueta que vaig fer per al meu PFC. La planta baixa quedava doncs sense ús, així que l'equip de Dinàmica va pensar que seria una bona idea cedir aquest espai a joves artistes que vulguin exposar les seues obres. Van decidir batejar aquest nou espai amb el nom de Sala Dinàmica i així es pot exposar des de quadres, escultures, fotografia, fins a la presentació de llibres o inclús alguna representació musical. És a dir, es pot presentar qualsevol activitat que sigui compatible amb les exposicions permanents. En principi s'ha acordat que cada exposició estigui durant unes 3 setmanes, perquè hi ha dinamisme i molts més artistes que puguin exposar.
De fet, estàs donant-me una idea perquè aquesta setmana segurament crec que assistirà a una classe d'un company que és PDI del B2 i allí hi ha molts... Sí, i jo allí ho vaig fer. I me'n vaig a veure les exposicions orals que fan. Aleshores, li ho comentaré a Vicent perquè si n'hi ha alguna qüestió també que es posen en contacte amb vosaltres. A més, ell també és una persona així molt deixada i trobo que sí. Perfecte. Li donaré a Vicent també.
Això que teniu així ho vaig veure jo a Extremadura, a un monestir, per a protegir el terra, no?, antic, que era del segle XVI, em sembla, sí. Havien posat el mateix que heu posat així. Sí. La gent passava per damunt i així es protegia...
Les ruïnes. En València, en la zona del centre, i amb moltes rehabilitacions fetes així per a poder veure la ruïna i per poder gaudir de l'espai.
I com s'anomena això? Són com una mena de làmines de vidre, però es poden xafar?
Sí. I pensa que és un vidre estructural que perfectament pot aguantar tot el pes que estigui calculat i de baix pots posar aquestes pedres o les ruïnes que tingues o el que faci falta.
Si us dic i es mira ells, la sensació que em va fer semblava que entrava a la platja quan mirava per baix. Daimús, que és pedregal, aleshores té un tipus de pedra així, em semblava que entrava a la platja. Em va donar la sensació, però després també jo dic, cauré. Però em va agradar molt la sensació, la tinc molt, 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 molt gravada, sí, que és veritat. Bé. Doncs continuant en el que havia introduït Elisa de l'exposició, que trobo que ha sigut una molt bona idea, perquè clar, doncs on podem penjar un quadre? En una casa que ens podem comprar. Aleshores, si és de low cost, està tot relacionat, per tant, està tot relacionat, molt bé. Si ets una persona que està interessada a exposar al vostre local, què hem de fer, amb qui hem de parlar, com... hem de pagar alguna cosa? Hem de deixar alguna obra, com en deia Naira, allí?
No. En principi, exposar la dinàmica no costa gaire diners. Només has de fer-te càrrec de fer publicitat de la teua exposició junt al logotip de dinàmica. Bé, doncs, per a posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se a Dinàmica mitjançant la seva web, dinamicatp.com, o podem posar-se directament en contacte amb mi, que actualment m'encarregue de l'organització de les exposicions a Dinàmica, al correu electrònic fuster.victoria@gmail.com. I ja li donaríem totes les indicacions necessàries.
Val, però doncs és molt interessant.
I tant.
Ho passarem.
Bé, Dinàmica fa poc que s'ha obert i per tant la pregunta pot ser un poc prematura, però quina valoració feu de l'impacte de la vostra empresa en el món immobiliari?
Bé, és molt pronte per fer valoracions, ja que estan començant en aquest món, són els seus primers passos i així tot estan molt orgullosos del que estan aconseguint a poc, sense apenes descans, donat el 100% tots els dies. I a dia d'avui no tenen grans ingressos, però és moment de treballar i sobretot de pensar coses noves, tindre idees i no tindre por de portar-les fins al final.
I a més en aquest moment, jo ho he comentat també a classe, a tot l'estudiantat també del B2 i a uns companys, doncs, que és que tinc molts arquitectes a classe i estan un poquet així decebuts, estan un poc d'això. I estava comentant, t'ho dic, aquestes persones han fet això, per tant, heu de pensar, heu de trobar els buits que n'hi ha, omplir-los amb les vostres idees i, doncs, i tirar endavant. Per tant, també és un exemple per a tota la gent de la Politècnica que estigui en una situació que sí que es pot, és buscar o crear l'oportunitat, no? Com dèiem Vicky ahir mentre preparàvem l'entrevista, crear l'oportunitat, perquè de vegades doncs, no ha de tocar la porta. Sóc l'oportunitat.
No pots quedar-te en casa al sofà esperant.
Doncs no, com I tant.
Vicky, ja per acabar, quina és l'agenda d'exposicions de Dinàmica per als pròxims dies?
Com sabeu, Naira López estarà en la seva exposició Arquitectures Personals fins al 14 de gener i volem aprofitar l'ocasió per convidar-vos a la festa de clausura de la seva exposició aquest dia a les 7 de la vesprada.
Doncs hi anirem de segur.
Segur. Vindrà també Toni Cotolí a fer un concert de guitarra.
Ah, crec que molt bé.
Tornem a dir el dia.
El 14 de gener, és dissabte.
14 de gener, dissabte, a les 7 de la vesprada.
A les 7 de la vesprada.
Molt bé.
Bé. Moltes gràcies.
Digues. Tenen una agenda molt plena.
Sí. El dia de 9 s'inaugurarà l'exposició d'una jove artista, Miriam Moreno, estudiant de Belles Arts. És una artista que toca diverses disciplines i ens sorprendrà amb el seu art. Per al dia 9 de febrer tenim programada la inauguració de l'exposició d'Edu Peral amb la col·laboració d'Irene Faust. L'obra és producte de les reflexions sobre la naturalesa de l'ésser humà, es centra en la part oscura del ser, la crueltat i la fragilitat. A més, el dia 1 de març s'inaugurarà l'exposició d'Anna Zurita, que és il·lustradora de llibres infantils. L'exposició és una mostra menuda de dibuixos i pintures que ofereixen la seva visió personal del món a través de l'il·lustració infantil. Això és el que tenim organitzat de moment i continuem en conversacions amb altres artistes, com per exemple Pepa Ferrer, amb unes pintures molt característiques de carrers, o Almudena Sánchez, amb una pintura orgànica, Cristina Ortega, que treballa amb el món de les titelles i les marionetes, i per acabar anomenaré a Cèlia, una estudiant de doctorat en Belles Arts, que fa gravats de la plaça Redona. I fins així el que tenim. En breu publicitarem el calendari a la web de Dinàmica.
Molt interessant.
Doncs sí, molt plena. Vicky, moltes gràcies. Personalment, de veres, m'ha fet molta il·lusió que hagis acceptat tota la invitació de l'equip d'ací de Pleiades, de veres que sí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I a ells també, que no han parlat, però gràcies.
Ara escoltarem els mallorquins amb Tònia Font, amb la cançó Alegria. Aquest grup, nascut en el 1997, es caracteritza per la música festiva i per les lletres humorístiques i fantasioses.
De sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada els avions tau el sol de sora baixa vermell i talent massala i merendada sa
ràpidament. La gent s'adutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla la corrent, les fireres no vendran cacau. S'acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I l'hora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de l'hora baixa, vermell i talent, massala i merenjada la pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé la gent. I de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen les gòndoles entre les tases. I alegria, les òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I s'acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tases. I alegria.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules fonament i tramitar, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Vicky Fuster, Juan Larroda i Jesús Sánchez. Tot seguit escoltem Icat, que no ens acompanya. Escoltem les frases que enlleix Toni.
Els fonaments d'aquest edifici s'han de reforçar perquè puguem afegir-hi una altra planta. Hem encarregat a Dinàmica Taller de Projectes que ens tramite la llicència del certificat d'habitabilitat de la nova casa.
Pel que fa al mot fonament, ens referim a un basament de les parets i dels pilars d'un edifici que estan sota terra i transmeten al terreny el pes de la construcció. Recordeu que en valencià direm fonament en comptes del castellanisme cimiento. Quant al verb tramitar, ens interessa remarcar-vos que refereix a l'acció de fer passar un afer pels tràmits deguts. D'altra banda, el verb trametre es refereix a l'acció de fer anar a algú o alguna cosa a la seva destinació. En el cas d'aquest darrer verb, trametre, cal evitar usar el castellanisme remitir. Com que sembla unes dates ja ben especials, hem elegit aquesta frase per tancar la secció. Toni, com sempre, ens la llegeix.
Els convidats que ens acompanyen avui en el programa de Plèiades són com de casa.
Aquesta frase feta es refereix a les persones íntimes o persona íntima que es considera com de la família, en aquest cas la família del CAF, que és ben gran cada dia més.
I a continuació escoltem Sopa de Cabra, un grup que es va mantenir en actiu fins al 2001 i que al setembre d'aquest any es retrobarà per a fer una sèrie de concerts.
Camins s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Ràdio 102.5.
En Plèiades preguntant es va a Roma.
Aquesta setmana en preguntant es va a Roma. Acabem la visita a la capital del Baix Vinalopó, en Joan Fuster, i en concret el seu llibre Viatge pel País Valencià com a guia. I, naturalment, no podem deixar la bella ciutat de les Palmeres i el misteri sense parlar també de la Dama d'Elx. Toni?
L'única cosa que decebrà el viatger que passa per Elx és no trobar la dama al seu lloc. Per 4.000 pessetes la van vendre l'any 1897, quan va ser trobada al Museu del Louvre, on aconseguí celebritat i freqüentació universals. Avui dia continua exiliada, però a Madrid. El seu lloc de veres és ací, a Elx, davant de les Palmeres i de cara a la mar propera, que ella, deessa, reina o sacerdotessa, va contemplar en vida amb els seus al·lucinants ulls amellats. Bella i enigmàtica com la seva exveïna la Gioconda, la Dama d'Elx és, en tant que obra d'art, un problema ardu. Va aparèixer a l'Alcúdia, una partida d'Elx que des del segle XV ve donant magnífics resultats arqueològics als excavadors i fins i tot als simples cavadors. L'Alcúdia es troba al sud d'Elx i cal visitar-la. Allà hi ha un petit museu, ric en antiguitats. És el solar de la Illici Ibèrica, nucli urbà important, al qual va cabre l'honor, dic si serà honor, de matar Amílcar Barca i de ser passat a ganivet per Asdrúbal. pels seus voltants s'aixecà la colònia Iúlia Ilíqui Augusta dels romans. Quan i per qui va ser esculpida la dama? L'opinió general, iniciada per Pierre Pagy, el que comprà l'escultura per al Louvre, suposa que és creació indígena amb influències gregues o fenícies. Potser no és tan antiga com asseguren els qui la situen en el segle V abans de Jesucrist. Si fos d'aquesta data, la nostra figura resultaria contemporània de la gran estatuària grega i no menys valuosa i genial. No sembla probable tanta aventura estètica en els bons dels ibers. Siga com siga, la Dama d'Elxes, una pedra singular i decisiva, històricament considerada i absolutament considerada. Durant segles va restar sota la terra ardent de la seva ciutat. Sobre ella passaren els gots amb els seus bisbes, els bizantins, els moros, els cristians. Quan el 4 d'agost de 1897 va tornar a la llum, Elx i el País Valencià sencer se sentiren augmentats en prosàpia i en bellesa. És una llàstima que la dama no siga així. El viatger l'haurà vista al Louvre, al Prado, però ara abandona Elx amb el dolor de la seva absència.
I ara Toni ens planteja la pregunta d'aquesta setmana. Toni?
Quan Fuster va publicar la primera versió en castellà del seu viatge pel País Valencià, l'any 1962, el coneixement científic sobre la dama d'Elx era inferior al que en tenim ara. Hem vist que l'assagista sueca es mostrava llavors escèptic sobre la datació de l'escultura. No sembla probable tanta aventura estètica en els bons dels ibers, escrivia referint-se a la possibilitat que la dama fora obra del segle V abans de la nostra era i, per tant, contemporània de la gran escultura clàssica grega. En l'actualitat, però, la comunitat científica és gairebé unànime a atribuir precisament aquesta data, o a tot estirar-la de la primeria del segle següent, a la dama d'Elx, de manera que hem de concloure que després de tot, i malgrat que encara no acabem d'entendre com fou possible això, els ibers il·licitans sí que foren capaços de tanta aventura estètica. Un dels elements que han contribuït a fer avançar el nostre coneixement sobre la dama d'Elx en les darreres dècades ha sigut el descobriment, 90 anys després del de la cèlebre figura i no gaire lluny d'Elx, d'una altra escultura de característiques semblants. Es podria dir el nom d'aquesta altra dama, descoberta l'any 1987 i exposada al Museu Arqueològic d'Alacant?
Repetim la pregunta. Ens podríeu dir el nom de la dama de característiques semblants a la d'Elx, que fou descoberta l'any 1987 i es pot veure al Museu Arqueològic d'Alacant? Recordeu que la resposta... Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en què us demanàveu el nom dels tres ginys o artefactes aeris que transporten els personatges del misteri d'Elx. I la resposta correcta ens la diu tot seguit Toni.
El primer artefacte que davalla del cel fabricat sota la cúpula de l'església il·licitana per a la representació del misteri, duent un àngel missatger, és conegut com la magrana o el núvol. El segon, que té estructura de retaule i transporta cinc àngels, el cor angèlic, rep el nom de Araceli o Resèlica. Finalment, un tercer giny aeri transporta la Trinitat de Pare, Fill i Esperit Sant i rep el nom també de la Trinitat. En el moment culminant de la festa, la Trinitat se situa damunt l'Araceli, que ara transporta quatre àngels i la imatge de la patrona d'Elx, a fi de dipositar la corona de reina del cel damunt el cap de la Mare de Déu. I des dels ginys i des del cel mateix es deixa caure una pluja d'oripell que ompli d'un daurat intens l'atmosfera de l'església il·licitana.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Lluïsa Calatayud i Garcia. L'enhorabona, Lluïsa. Ja saps que pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística.
I en l'apartat de notícies de l'àrea de promoció i normalització lingüística, la Universitat Politècnica de València convoca el quart premi Carles Salvador, que premia obres de poesia en valencià d'una extensió entre 40 i 60 poemes o de 500 a 700 versos. El premi està dotat amb 2.500 euros, més la publicació de 1.000 exemplars de l'obra en l'editorial Denes. El termini per a la presentació de les obres finalitza el 10 de febrer i s'hauran de trametre a l'àrea de promoció i normalització lingüística o al Registre General de la UPB, en qualsevol dels campus, Vera, Alcoi o Gandia. El jurat, compost per Vicent Berenguer, Manel Rodríguez Castelló, Isabel García Canet, Joan Navarro, Josep Mir i Josep Cortés, lliurarà el premi durant la Setmana per la Llengua 2012, del 23 al 27 d'abril. Més informació la podeu trobar a l'àrea de promoció i normalització lingüística, a l'àrea de gestió cultural i al quart premi Carles Salvador. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins al pròxim programa i penseu que, com deia Víctor Hugo, l'arquitectura és el gran llibre de la humanitat.